D'una hora, els ministres més rellevants del govern del Regne Unit han anunciat que dimiteixen.
Es tracta dels ministres de Salut, Sajid Javid, i el d'Hisenda, Rishi Sunak, que han argumentat la pèrdua de confiança en el primer ministre Boris Johnson. Sunak fins i tot ha dit que Johnson no compleix amb els estàndards de conducta bolíndic que s'esperen per un primer ministre del Regne Unit.
I amb aquesta informació acabam amb més notícies al Bolletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell, amb Xisco Nadal.
M'has dit que m'esperes i són menys 10, però tu ja hi ets com sempre. Baixo corrent les escales de dos en dos amb molta pressa. Quan veig el teu cotxe, tu treus el cap per la finestra. Miro de reull i creu un vermell a carretera. El barri ens queda petit. Tens clar on em portes, però no m'has dit. Dues culleres al mateix gelat. Oh, em tires a l'aire un petonet salat. Sobre l'esquena fos sol de mal de cop. Oh, de vegades sento que al teu costat tu et sembla una mica menys mal.
Molt bon vespre i sou benvinguts una setmana més a Albercocs i Cireres, el programa de Pinyol Vermell i TV3 Ràdio. Encara en la ressaca de l'orgull present, han volgut convidar els nostres estudis a qui s'ha coronat com la reina absoluta de la celebració i recordem també de la reivindicació d'enguany. Amb un siurell d'or li han volgut reconèixer tota la seva trajectòria i a nosaltres no ens bastarien ni tots els albercocs ni totes les cireres del món per homenatjar tots els anys que aquesta gran vedet ha dedicat a alegrar-nos la vida amb els seus espectacles. I sí, ho heu endevinat, senyores i senyors, avui ens visitarà la gran Vivian Caoba. I a la segona part del programa parlarem d'un llibre que ha estat batejat amb el nom d'un animal que fins ara fa dos anys no haguessin sabut ni encertar, el pangolín, al qual se li va voler penjar la discutible medalla d'haver provocat la pandèmia de la Covid. Però no parlarem d'ell per fer sang, sinó perquè entrevistarem Enric Juncosa, autor dels poemes en prosa d'aquest volum que dialoguen amb aquarel·les d'Irando Espíritu Santo. Tot això sí, sorgit durant el confinament. Idò, amb aquestes premisses i aquesta oferta, encetam el programa d'avui. Esgoten els qualificatius i Albercocs i Cireres no tenim un cirell d'or per atorgar-li com a reconeixement per tota la seva trajectòria. Parlar de Vivian Caoba és parlar de la història de l'espectacle de vedets de Mallorca, única, incombustible, camaleònica, com poques, ha fet del cabaret arrelat a les nostres tradicions i a la nostra llengua un gènere propi dins les arts escèniques balears. Sense més preàmbul, donem la benvinguda als estudis i vetes ràdio a l'inigualable Vivian Caoba, com estàs?
Molt bé, però mai m'havia passat que se'ns obrís la boca i ja fes riure, rei.
No, perquè ha aixecat els ullons, com que dic, no sé si som mereixedora de tot
no,
això.
No, perquè quan t'has dit única, això també ho opina meu mare, perquè diu que dues coses jo no s'ho contaria.
Però això també és bo, no?
Segons se miri. Segons la situació, em vaig accedir.
Abans de començar, quin tipus d'entrevista vols? Perquè jo és un poc en l'agrado d'Ivetres Ràdio, i a mi allò que m'agrada és tenir convidat feliç.
Tu
vols una entrevista de vida? Vols una entrevista com si fos John Quintero i te fes preguntes com...
Estic molt espès amb aquesta que la tens a Sain Baixa.
La mà. Què et suggereix, la mà? No sé, tria.
Tu me coneixes i saps el que has de fer per tenir-me contenta.
Idò, anem a...
I saps que som bona d'enfadar, també,
Ho tens tot. Però bé, com tots els genis, m'imagino que sou així de fervescents. Perquè ha de ser complicat ser tu, d'entrada.
Sí, jo no me suport la meitat dels dies. M'entens? I la meva cursa tampoc. Me fuig.
I com ho gestiones, però, això de dubte ben tu mateixa?
Me tonco el llai i espero que te n'hi sona despertar l'on demà al matí, més si tenim un poc més de sort.
I n'hi sona bé?
Sí, home, 50%. Un dia bé, un dia malament. Malament, clar.
Perquè...
Ja és molt. Hi ha gent que no s'aguanta 100% dels dies.
Totalment. Però totalment d'acord. Però no tothom té la valentia, no? O el coratge de reconèixer-ho.
Ah, no, jo ho reconec tot. Aquesta gent no té tampoc la valentia de col jersei i dir, avui no estic bona, saps? Jo ho dic molt. No estic bona.
I te retires.
No estic bona vol dir que no me suport ni a mi mateixa. M'entens?
Anem a l'inici, perquè un cire, un ciurell, sol ser un homenatge a tota una carrera.
I tu saps una cosa? Ara, és el segon que tinc jo la meva carrera. No te pensis que aquí... He hagut de fer llocs per posar-lo de vora. L'oge de guany està més petit de mida, no sé què heu estat.
Perquè és primer que el guardaves i el tenies allà a la teva prestatgeria de premis.
Fota, i jo en retirem-me on sa morta podran fer una oficina com allò que té en Nadal a Manacor, de premis i de coses.
T'agradaria un museu vivian?
Hombre, i tant. Aquí, en aquestes instal·lacions de la ràdio, estaria bé, per exemple, m'entens?
El que aquest de setmana, a Xipiona...
Sí, han obert
el Museu de la Mas Grande. Ah. A tu t'agradaria una cosa així, amb tots els teus vestits...
Home, jo no... Sí...
Projeccions amb actuacions teves...
Sí, fotos, saps? Aquelles fotos de tamaño gigante, allò va tornar loca, saps? És una manera de fer-me present i fer ràbia. Perquè jo m'agrada molt fer ràbia, la vida, m'entens?
I també t'agradaria, com Rocío Jurado, que fos en el teu poble...
Home, sí, a White Altieri.
Te conformaries a qualsevol racó de Mallorca que el que hagi de fer és la teva pàtria.
White Altieri. I això ha d'anar acompanyat de que me facin una rotonda. Saps? Amb una estàtua enmig de jo.
M'ho apunt, però si ara jo què sé...
Si m'endullés un cotxe. Museu. Això va. El museu, jo dono permís i ja ho deixaré tot per museu. Però... ha d'anar acompanyat d'una rotonda. Ara mos han de fer la via de circunvalació en el poble. Una rotonda que sigui Vivian Calvà.
M'agrada, m'ho apunt, però...
Saps? I d'aquí 200 anys diuen, sí, arriba la rotonda Vivian Calvà a l'esquerra. I que hi hagi, en vez d'un... Perquè un temps volia un gigant, saps? Però un gigant de cartó. I si plou, m'entens, també és una figura així, com de bronzo.
Però estaria bé, la geganta Vivian.
Sí, però i si plou i se banya i...
Te restauren, mirar els gegants del Consell?
Bé.
Se t'han enduit en el taller d'encà que portes allà a Esporles.
Però troc que en mig...
Ja t'han deixat moníssim. En mig... Armassanda està preciosa.
Però jo crec que en mig de la carretera faré ràbia, però sobretot també fa ràbia a vegades.
T'agrada? No, jo te demanaves, museu t'agradaria.
Sí.
Com és d'en Rocío.
Sí.
I que no se tardàs tant en obrir-lo.
Obrir 16 anys... Jo, com que les dues... Jo ja ho deixaré tot directament, ho deixaré gestionat.
Tu ja faràs un patronat.
Faré un patronat i ja ho deixaré, m'han de morir, m'ha tot programat, perquè també es faltaria que les dues persones meves i la meva fiola se discutissin i se cussa, m'entens?
Me fascina.
Perquè la meitat de tot el que tens sempre se cussa.
Sí, t'ha tratat bé i t'ha acompanyat i t'ha conhortat.
Sí, m'ha fet feliç.
Jo ara deia, si puc, tornar a la pregunta inicial, no, perquè en tu és complicadíssim. No, jo t'he dit, quan te donen un ciurell, tu m'has dit que ja te n'han donat dos, per tant, millor m'ho poses.
Sí.
És moment de fer balanç de tota una carrera.
Jo me sorprèn que m'ho donin aquestes coses a vegades, perquè jo mai he estat una dona activista social d'aquestes de puny en alto, ho reconec, som valla per això. Però llavors t'ho expliquen i m'entens, i és que en sostén també te'n dones compte de que... moltes maneres... S'han de mestir les activistes, que surtin a primera línia, a les buenas i a les males. Jo soc més de les buenas, ho reconec, de sortir a les buenas.
Tu ets més de les festes de després.
Sí, però ho dic, no sé bé què han d'oferir.
No, però també fa falta gent que animi aquestes festes.
Exacte.
La setmana passada jo vaig tenir aquí en Jan Gómez,
sí,
de ben amics, i jo li vaig dir, els activistes a vegades vos passau d'intensos.
O jo també li vaig enviar un missatge, li vaig dir, feia mala cara sempre, feia cara de mala llet... Perquè fan molta feina.
És un yin i un yang.
Exacte.
Hi ha debativisme reivindicatiu que pati lleis...
Exacte,
i que faci que no reculem ni un dret, però també hi ha d'haver escuma dels dies, com vivien Caoba, per alegrar-nos l'existència.
Jo sempre ho dic, que també, la lluita en festa, això les fa molta ràbia, en els que estan allà de sa. I només per això ja val la pena. No? Però, llavors, veren 30 anys, te'n dones compte, perquè de tant en tant te van arribant inputs, se diuen. Per exemple, fa 2 o 3 anys actuava, no me'n recordo on actuava, havia de una festa de fletxes, era un lloc, i hi havia una altra que volia xerrar amb jo. M'hi vaig acostar. I em diu, no, és que fa 12 anys o fa 15 anys vas actuar en el meu poble i jo ja era mon pare i mon mare. Clar, que allò devia tenir 14 anys quan jo actuava. I em diu, i que al vespre vaig aprofitar per dir-los que era la llei. Clar, i te'n dones compte que t'ha servit per qualsevol cosa, que només, m'entens?
Perquè tu ara estàs molt pionera.
Sí, bueno, no ho sé, pionera.
No, mira, ara el món dels espectacles, el món de la PDET,
sí,
està molt més acceptat que quan tu vas començar, que aquí és on jo volia anar.
Vale.
Que era la pregunta que te volia fer.
Sí.
On neix, o quan neix el mite Vivian Caoba? Perquè tu, evidentment, vas néixer tal dia a Euqueria Blanca, sí, no em porta donar dates,
no,
perquè...
L'edat ja està prohibida.
Quan la gent tirni, que el cel la jutgi. Per tant, nosaltres no estem aquí per parlar d'edat.
Per
jo ni
el cel
la jutgi,
perquè no hi aniré.
Però en quin moment tu vas ser conscient que havia nascut una diva
jo
i
no
que això era el que volies fer?
Jo no he estat mai conscient. Jo sempre he fet el que volgut fer. Som una dona educada, m'entens? Jo he estat estudiada a bon col·legi, m'entens? Sé quant emprenyes de davant, sempre intentant no emprenyar de davant, i fer el que... Però jo no hi havia opcions a la vida. És a dir, jo el que tenc molt clar des de que tenc just de raó és que la meva vida, fer comptes viure-la. Clar, llavors t'ho dones compte que això, pentura, en el moment en què jo vaig dir viure la meva vida, també és una manera d'activisme. Però no t'ho penses que... Clar, llavors te'n menges qualcuna de sopapo, m'entens?
Però tu t'ho has estat a menjar-te molts
de sopapo. Has tingut de menjar la meva menjada engentada. M'entens? Som conscient de que a vegades allà fes un camí a la vida que no és el més fàcil, però sí que és el més enriquidor i si te deixa dormir vespres. Per això jo és primordial. Jo no he pres mai pastilletes per dormir. Mira'm.
Estàs fet un
no
pinzell.
Sí,
fet un pinzell.
Però ja sabeu que no som una nina, m'entens?
Jo feia temps, feia anys que no mos veiem, que no coincidíem.
Sí, jo també, i m'he dit una bona sorpresa.
Jo te segueixo des de la distància. És que molt... És que en aquesta hora ja ho puc dir, és que molt reputa. Perquè el primer que has dit ha estat... T'has ficat en la meva sobredimensió.
Perquè m'ha sorprès. Carinyo, si t'hi he vist magre, en la pell molt llogricosa, ja he dit, xisco, que no estàs bona. I estàs ben sadolla.
Perdones, meus euros m'acosta aconseguir aquest cos.
Perdona, i t'ho dic, perquè jo també he estat així. I sé el que és. La gelera fa una viada. A baixar.
T'he de dir que no puc en ses noves primes. Perquè llavors tot el dia fes aquesta prèdica que a mi no m'agrada.
Escolta, hi ha una cançó de la ossa que todo lo logra.
Que és gorda traicionera.
Que és gorda traicionera i ho retrata beníssim. Jo som una gorda traicionera.
I contenta de ser-ho.
No!
I de venir a passar, se va passar cara, tu en els que estan grassos i feliços, a fer-nos sentir malament.
Jo també vaig ser grassa feliç. I a tu t'ho he dit perquè veig que ets una grassata feliç. No ets grassa, tu tampoc.
No, t'he de dir que, com me diu a mi na Fanny Pons, sí, amiga nutricionista, el que jo tenc és que jo me queda tot molt repartit. Saps que hi ha aquestes complexions d'homo...
Gerard de panxa.
Exacte. No te volia dir, però tu sí que eres d'aquesta complexió que generositat carnosa se te notava, perquè era molt de tronc i sempre has tingut molt bona cama.
Exacte.
En canvi,
això
jo
m'ha salvat molta
vegada. No he tingut mai res bo, però tot ho he tingut com molt repartit. A mi se xuea, me patina per tot el cos.
Però tens un braços com a domonot, ara.
Exacte. Tens braços de potranca, és a dir, en allò que he aspirat tota la vida.
Uau, ja ho estic...
Però, com diria, com el títol d'aquella...
Mira, Nafani Pons, ara que xerraves de Nafani Pons.
D'en Maria de Pau Gené. No vull hablar de mi.
No.
Per tant, avui hem vingut a parlar de tu.
Però deixa'm dir una cosa de la Fanny Pons.
Sí, digues.
Que també l'adora, perquè és divina, ella.
És una altra diva.
Exacte.
Entre divas vos enteneu.
Però tu saps que la Fanny Pons té un regló negre en el seu currículum.
Que són jo, sí.
Ets tu, carinyo, va provar tot.
Sempre m'ho diu.
I d'una alguna manera, perquè tu no fas cas.
És vera que mai li he fet cas.
Però tu hi ha una beguda americana que t'ho he perduda.
Sí, i ara que em fan de... Ah, mira, ja ho poden parlar, jo, sí. Que ara me fas parlar de mi, però a mi me fascinen aquestes begudes americanes de gustos.
Sí.
I ara n'he trobat de cirera, n'he trobat de mango, n'he trobat de llima, el llimona, i clar, és que estic tot el dia tastant.
No m'he de tastar, ja que deixes.
Clar, és que també t'he de dir que jo he arribat a la conclusió que mi respirar m'engreixa, perquè no estic, no duc aquest regruix per allò que menys.
Bueno, pues, siguent pregunta, per favor. Ara això ja hauria de ser grosser i tampoc val la pena.
No, paga la pena, perquè jo he vingut aquí a fer-te una
escolta,
entrevista homenatge.
En aquestes hores i en l'edat que tenim tots, ja sabem una dona com engreixa.
Eh? T'he de dir que és que no has perdut l'essència perquè ets una faltona.
Exacte.
A tu allò que t'agrada és insultar.
I avui que...
I tu vas al món escopi.
Escolta, i avui que no pagueu l'entrevista, sí que vinc, que fresca.
Però què vols que te paguem una entrevista a un programa de ràdio 1000 com
has
aquest?
Has fet una hora de feina per poder parquear, carinyo. Hòstia, per ahir mentir, molt maltractau, segueix.
També he de dir, encara que m'insultis a mi en directe, hi ha algun moment de la nostra vida que ens han compartit, mos han divertit molt,
sí.
I allò que tothom reconeix és que és molt bona amiga de les teves amigues.
Sí,
I m'agradaria repassar les que tu has comentat que tenies, perquè sé que en té moltes de privades, sí, que no vols que se sàpiga, no. Però n'hi ha una, sí, americana, concretament,
sí,
com és na Susan Sarandon, mm-hmm, que a mi m'agradaria saber com va sorgir tot això, perquè, clar, tu vares, si jo no vaig errar, tu vares anar a fer unes actuacions en els United States,
sí,
i allà va néixer una amistat pregona i vertadera.
Vaig actuar a un local que té la Susana. Sí, sí, Susan Sarandon. Sí.
Susana, per jo.
Per jo, en Susana. Susana! Saps? I li vaig agradar molt, i jo vaig actuar, si això és el que m'agradaria me feia, a la Super Bowl de ping-pong. Pues allà m'ha dit...
És a dir, tu no eres na J-Lo i na Shakira,
era
que tu haveres a Super Bowl de futbol americà.
Carinyo, que se van trobar morta a la negreta, a la Whitney, que vaig fer una versió llavors d'allà, improvisada, de Whitney Houston, que començava amb una còplice i que acabava a Whitney Houston. I jo vaig actuar en aquesta Super Bowl retransmesa per canal que faria 150 aquí, m'entens? Res, imagina't, com si fos... Ràdio Cerritxó.
Telewichita.
Sí, exacte. Però el rotre de matina hi havia uns llambres per allà al mig. I jo vaig actuar. I les americanes són molt rares, ho saps, no?
I tenen les seves particularitats.
Particularitats, exacte. I llavors, però és vera, jo, com que això és molt típic, que tenen les seves particularitats, tot va xatxar en això. I jo vaig començar a actuar. Me'n recordo que duia un body de lentejo amb unes bolles... com unes madronyeres que diuen, que són, saps, totes de lentejuelas negres aquí damunt les caderes. I...
Perquè tot això, perquè el públic ho sàpiga, t'ho has fet sempre tu. Tu has tingut molt bona mà per cosir,
sí,
i per fer-te el vestuari.
Ara ja som bé i m'ho fa un modisto, però... Però té enversa. Però sempre m'ha quedat molt cul. Ja vaig començar a cantar cançons, i aquí un moment donat me vaig estirar, com si fos la Venus medio vestida, a damunt la taula de ping-pong. I aquí vaig veure unes cares i vaig pensar que sou de boixa, les americanes. Ara no me puc estirar, perquè vaig fer com un poc d'una dona seductora, saps? Així com un poc estirada, saps? Com si me...
Entre que m'aixades... Tu venies a ser la Michelle Pfeiffer en els Baker Boys.
Sí, entre que m'aixades de despertar, m'aixaven de pegar un pinyolet, m'entens? De cirera.
Es poscoito.
Exacte. I estava jo com un poc així. I elles feien una cara de susto. I vaig dir, què passa aquí? Res, aquesta actuació, aplaudeixen, no sé què. Me posa a xerrar amb la Susan, me feia molt de... Saps? Ella li intentava... Bueno, estaven xerrant, si us imagino, i veig que hi havia uns operaris, perquè hi havia tots els jugadors i tècnics de jugadors que se miraven la taula de ping-pong així com a tret llum, i és perquè en la lentejuelas l'havia ratxadat una mica, i van haver d'enviar la taula per continuar. Per això que aquella ratxada de la lentejuela podia derviar la bolla.
És dir, que per culpa teva, la Super Bowl de ping-pong va començar més tard.
No, la segona part sempre van haver d'enviar la taula. Imagina't.
I què li cantares a Susan? Perquè, clar, tu tens un repertori molt estret.
Allà vaig fer molta cosa espanyola, la copla, l'esgrada, m'entens, allà. Però jo feia copla, jo llevava la falda i quedava amb body, imagina't.
I el públic americà te va entendre, la teva essència?
Més ben igual, si em va entendre, jo vaig fer el meu art. Sí, me van entendre, però, mira, si me van entendre, jo vaig fer això, i la Susana, aquell mateix vespre, me va contractar per dir els enamorats, per Valentín d'ells.
I com és un cara a cara amb una estrella com Susan Sarandon?
Bueno, us ho dono com tu i com jo, reina. molt perseguida per la premsa, un dia li vaig fer una paella i vaig anar al supermercado i no vaig entendre res.
Ai, ets un poc anant a Obregón en Spielberg.
Ben igual.
Perquè és que sempre
cariño, ja,
intenteu posar allò que diuen en castellà, picar en Flandes i aneu a fer paelles arreu
no,
del món.
No, 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 es que t'exigeixen una paella, m'entens? És aquí el problema. Li vaig fer una truita de patates i una paella. Passa paella, cariño. Jo vaig veure, no sé què, vaig veure que, bé, tot congelat i tot. I vaig veure pollastre, i van ser xerxasses de pollastre. I vaig dir, no, jo no torno al supermercado. Xícharos de pot, mongeteta verda de pot. Imagina't, allò no era menjadora, la paella, però va xupar aquelles xerxasses més de mitja hora. Però, per exemple, va arribar 3 hores tard a menjar paella. Imagina't com estava de passada, però ella menjava. Perquè tenia la premsa baix. I dius, Susana, cariño, aquí ets, m'entens? Però són així, americanes. Però molt bona dona, la Susana.
I jo ho deia.
Jo te faig a saber, t'ho dic, perquè llavors tornau loges, ses periodistes. Estiu sí, estiu no, és aquí a Mallorca, la Susana.
Però bé, d'incògnit.
Per
no,
suposat.
No, no interessa mesclar-se.
No, bé, d'incògnit. Totes les vedets, perquè ella és una gran vedet, necessitem un moment d'incògnit, necessitem per anar a anar a ses llibres molt miri. M'entens?
Perquè,
clar, de fora.
No, no m'ho contaràs, però perquè a teva, a un lloc indeterminat de ciutats,
sí,
ha passat el bo i millor de la cultura i llenquell internacional.
Sí.
De Susan també?
Dos pits.
Veus, a ella també la maltractes, com a mi?
No, però és que ella no me maltracta, com tu a mi.
Ok, no, és per tenir clar exactament quines
saps
són...
Que el meu
com tractes a la resta de ses amistats.
No, perquè el meu maltracte cap a tu és una defensa, ho entenc?
Quin valor per Vivian Caoba.
Per aquesta entrevista, no vas fer tu perquè vas fer festa que tens a darrere, ha estat molt pesada, m'entens? Li vaig agafar el telèfon per pesada.
Mira, també t'ha dit, se queden que darrere és Naina Núñez, productor d'aquest programa, que et se queden almenys tanques les entrevistes. No és que hagi contractat un alien per telefonar-te
no, no.
I que vengui a cercar-te.
Perquè tu no t'atreveixes ja a telefonar-me.
No és que no m'atreveixi, però no m'agrada votar-me la feina de la resta de l'equip.
Semblava una bona...
Sí, després me vaig haver de posar jo en el telèfon, una horeta també, i així te tenim aquí avui, en aquest programa, encantats.
Per cert, això és el que volia, no?
Era el que volia.
T'han
donat un ciurell d'o, ets notícia, ets un fet noticiable. Ets un fet noticiable.
El Gerduit, el ciurell, el que he demostrat.
M'hagués fet un munt d'il·lusió, però com que no són d'exigir, perquè sé que basta que te demanin una cosa perquè sigui que no... És que t'hagués dit, Vivian, per favor, tu que eres ciurell, mos farem una foto. I qui t'has pensat, què ets, el que pesa ciurell? És que cosa t'hagués fet.
Per què te penses que... A vegades estan 3 anys sense ser remors. Perquè me'l coneixes tan bé.
Per aquest petit detall. Exacte. Per cert, ara que parlaves de que vares importar cultura espanyola en els Estats Units, una de les darreres vegades que jo te vaig entrevistar actuant, havies incursionat, per dir-ho de qualque manera, en el món del jazz.
Sí.
Allà, qualque gènere que se t'hagi resistit, no sé si ara que t'han donat el ciurell intentaràs fer un revival i dedicar-te, no sé...
Ara, el millor que podria fer és vendre el primer ciurell d'or i pagar-me un disco de jazz. A lo millor això està damunt la taula.
Tu series capaç de vendre premis que t'adonen?
No, no, i de més donat per benemits crec que no seria incapaç.
No sé quin director de cinema va vendre un Goya per eBay i li donaven uns euros, donava per el manco. No sé si feia un curtmetratge.
És que un Goya pesa molt i molt mal d'espolsar perquè té molt de... Saps, té molt de regruix. Et si orella fa mono i et va de col·loquiar. No, no el vendria.
Per cert, ho giro tot en el voltant de Ciurell, perquè des de... Que
estàs ja, molt ciurellera.
No, Reina Mora, és que duim 20 i busques de minuts d'entrevista i no he estat capaç d'anar avançant, per tant, me quedaré aquí on som.
No, va,
i t'anava a demanar. Això serà com un esperó per tornar a replantejar-te la carrera, tornar a deixar-te veure més, perquè costa molt seguir Vivian Caoba i veure't actuar.
Carinyo, perquè la vida són etapes. I ara estic tranquil·la. Mira, enguany la meva gira d'estiu va començar a dir 28 de juny i ja va dir 15 de juliol. I me sobra. M'entens? Amb això ja m'asseguro que fins l'any que ve dir 28 de juny no he d'anar al psicòleg. M'entens? Ni al terapeuta.
I així ja t'has retrobat amb el teu públic,
ja
que t'enyora.
Exacte. I faig 4 coses. M'entens? I ja està, i me basta. Vinc molt tranquil·la.
Estic content de
fer molta cosa.
De veure't amb aquesta etapa de serenor. Assignatures pendents? Te'n queda qualcuna?
Sempre,
queda
la sa vida, sempre. Això és el motor de sa vida, el que vols te diré. Escolta, si jo, a sa edat que tingui una persona diu, ja m'he fet tot, l'endemà és morta.
A mi una amiga teva, que m'agrada molt la resposta que dona, que és Nalaska, quan li demanen assignatures pendientes, sempre diu dos de quan estudiava història. Troc que és una resposta meravellosa.
Exacte.
El manco així no s'evita... No,
jo t'ho dic, sempre has de tenir... Sempre has de tenir coses pendents a la vida. Si no, vol dir que és morta. I si és morta en vida, això és qüestió de dos mesets o tres. Jo vull donar molt... Anava a dir-ne brut. Vull donar molta marxa i canya.
Estàs disposada i en disposició de
sí,
fer-ho.
Sí, carinyo, i tu me coneixes, que demà de matí potser ja, i monten-me una gira que duri fins a desembre. O no? Però ara, sí. En aquest moment, és així, tranquil·litat.
Estàs apaivagada.
Tranquil, estic. La gent no valora la tranquil·litat. La gent no valora despertar-te de matí i dir, oh, avui no tens res a fer. Això és felicitat.
M'agrada que diguis això de la gent no valora la tranquil·litat ni la felicitat, mentre de fons està sonant Jo no te pido la luna, cançó que tu vas versionar, que el que hi ha a la fi, sí. Dona, a vegades l'univers conspira perquè les coses se trobin, i clar, tu aquí tampoc demanaves la lluna, només demanaves un trosset de felicitat.
Estar... Exacte, exacte. Vaig a te contar el que m'ha passat.
Per favor. No. No, allò que no pots fer és donar-me peixet. Per... A mi me seria igual que me deixessis en sa mel en els llavis, ja, però jo per l'audiència,
no veuria...
divetres, codon tot, no ve... crec que s'ho mereix.
Sí, no hauria de contar, però ho contaré. Això va ser... Bé, és igual, va ser aquesta setmana. Per ser més exacte, diumenge passat. Diumenge de matí vaig rebre un WhatsApp d'un amic.
Sí?
Per favor, si me sent.
No és ara d'aquests WhatsApps que te diuen estoy en aeropuerto, consígueme las maletas, que tothom ha caigut en aquest parany, que després te demanen el carnet d'identitat per falsificar
no,
coses.
No.
És que ho tens molt viva. Jo, ets una cor de l'atxa. A tu ningú t'aprenes pel si no vols.
Exacte. El m'han pres moltes vegades perquè ha volgut.
I bueno, perquè t'has deixat.
Qualque pit, també. Infel·lible no ho són, també per allà. Bé, doncs, vaig rebre un WhatsApp d'un amic. I... Saps allò que ho llegeixes? I en el moment que ho llegeixes dius... Aquí hi ha una segona lectura... I d'aquest moment se t'acau la banda dels ulls i dius... Fa tres mesos que està allà picopada, picopada, i no m'havia donat compte. A veure, explicar més.
És a dir, tens un pretendent.
Sí. Però mira si vist tranquil·la que ni m'havia donat compte. Mai, però com a nerviós i tot.
I què vares fer?
Bé, això ja forma part per la pròxima entrevista.
És a dir, sempre m'ha anat a deixar en ganes de més.
Vaig muntar un embolado en 5 minuts, jo mateix, perquè no sabia com em vides. Però això em va fer llàstima. No, llàstima, vaig dir...
Amics de Vivian Caoba, que li heu enviat missatges, no sé si llàstima, et la paraula més escaient no, per definir aquest sentiment.
Dir, però, joder, com puc ser tan fent? O sigui, com puc viure tant...
Perquè no dius que estàs tan fent. A vegades, exacte. Quan estàs amb aquesta pau d'esperit, tot allò que és extern a tu t'és aliè.
A veure, me va fer llàstima en sentit de dir una persona que cada setmana i tinc temps. Molt bé, i no sé què, anem a fer... I jo donava... que no. Però no, t'ho juro que no és allò de dir ai, no m'interessa veure... No! Per tranquil·litat. Ai, no, me fa res. I llavors vaig dir no. Ja està arreglat i vaig fer tot un muntatge i aquesta setmana farà clatx.
Quedaràs per sopar.
Vinga,
senyor. El convidarà a vos teu ballem, que és, sí. Que no és metàfora, que és vera, no, que tens encara, un ballem preciós.
I el té muntat encara.
Clar, no m'agradaria que ara la gent intuís o deduís que et ballem és una altra
cosa. I si demostres l'altre ballem, també el mostraré encantada, segueix.
No, ja m'he quedat...
Però t'ho dic...
Ja m'he quedat quan... fora temps, amiga.
Mira, és del llibre que ve després, que ja vendrà... La setmana
que ve.
Exacte. Jo xerraré amb ell. És això, a vegades, també és vera, tot té bo i dolent. Si viu molt estressada, carinyo, te perd la meitat de sa vida. I si viu molt tranquil i és feliç, se tirada en el sofà, te perds l'altra meitat. Aposta, jo, també ja fa estona vaig optar. Però mira, una temporada estressada, una temporada tranquil·la. I així, te perd la meitat igual quan sumes, però no ets la mateixa meitat. M'entens? No sé si m'has entès.
T'entes, i m'agrada veure't amb aquesta pau d'esperit. I t'he de dir que encara que no puguis evitar ser tu
sí?
I maltractar-me quan mos veiem...
Perquè això forma part també del que el nostre públic reclama.
Exacte. Saps que t'estimi, que m'agrada molt veure't i tenir-te aquí molt. En aquest supercot.
Si no t'estimant, no seria aquí.
Una abraçada molt forta, Vivian.
A vosaltres.
Adéu, reina. I ara ha arribat el moment de fer una altra aturada musical amb Vivian Caoba, perquè si ara ho escoltat en a Vivian Caoba, ara escoltareu una Super Vivian, que és un dels seus temes, que a més es va ballar a les pistes en el seu moment. En tornar, ja tenim a l'estudi 2 d'Ivetra Ràdio, el poeta i museòleg Enric Juncosa, en qui xerrarem de Pangolín, el poemari que ha fet acompanyat de les aquarel·les d'Iran Espirito Santo. Però abans, ja sabeu que en aquest programa vos podeu adreçar a nosaltres des de múltiples plataformes. Facebook, sinó Twitter, a l'adreça UberCotsIB3 i amb el hashtag UberCotsIcireres. O també podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al número d'IB3, que és el 646-934-501. Aquesta Macedònia d'avui dimarts la farem possible Naina Núñez a la producció, en Joan Jiménez, que ens fa el control tècnic, en Joan Trias, que ens ha fet l'assessoria musical, i jo mateix, Xisco Nadal, a la direcció i presentació. I com vos comentava, ara una mica més de Supervivian, perquè mai en tenim prou, 4 anuncis i tot una tornada amb més UberCots i més cireres.
Rayos gamma, con ellos mato si me da la gana. Levanto pesas de una tonelada, que he pasado. Todo lo hago por el bien del mundo, pero despierto un odio muy profundo. Es pura envidia, soy incomprendida, qué vida. Porque soy yo. Supervivia. No te olvides, Supervivia. Porque soy yo, soy Supervivia. Porque soy yo.
Albercocs i cireres, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. A Connexió Local vos convidam a escoltar de què parlen les ràdios locals i la premsa de proximitat.
Sense el poder de la gent, aquesta revista ara mateix no estaríem xerrant d'aquesta publicació.
Es pot donar veu a gent que no té les eines o no té les vies i ser conscient de les coses que se fan aquí a casa nostra.
Les persones són, si no s'han donat el calí.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés.
A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM.
Estàs escoltant Albercocs i Cireres, el programa Tutti Frutti d'IB3 Ràdio.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información
bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue.
La segona proposta que vos feim avui al programa és un diàleg entre poemes en prosa i aquarel·les, tot sorgit durant el confinament de la pandèmia. No debades, parlam d'un volum que repartítol El Pangolín, aquest estrany animaló al qual li volgueren penjar el cartell de culpable de la transmissió del virus. El llibre recull 40 peces que suggereixen la idea de quarantena i que van acompanyades de 40 aquarel·les en un viatge interior d'imatges abstractes que suren en un espai en blanc. Els textos el signa Enric Juncosa i les il·lustracions iran Do Espíritu Santo. I ja tenim aquí en Enric Juncosa, poeta de llarga trajectòria, perquè ell va començar l'any 86 amb Amanecer Zulú i ja d'un parell de llibres de poemes a les seves espatlles, i ara mos presenta aquest de poemes en prosa que fan aquesta alegoria en sa quarantena. Enric, benvingut a Porcots i Cireres, com estàs?
Gràcies, estic molt bé.
Sí, quarantena, hem de dir que ha estat un moment que tots mos ha marcat d'una manera o d'una altra. M'imagino quan una persona té una sensibilitat especial com per dedicar-se a la poesia, degueren ser dies especialment intensos.
Sí, bueno, també era molt estrany això de no poder... Jo visc a un poble petit i després no podia sortir al carrer, estava molt a prop del camp o de la mar, i era això de que tenies que estar tancat a casa i tal, i no se sabia el que passaria perquè una cosa tan nova i tan difícil, no? I jo vaig pensar que el d'escriure me centraria un poc, i havia començat a fer 3 o 4 textos o poemes, y me va a cridar Irando Espíritu Santo, que es un artista brasileño que vive en Sao Paulo, y yo soy también comisario de exposiciones.
Ara en parlarem, perquè és un món del Renaixement. Hi ha molt de vessants en Enric Juncosa.
Però vull dir que Irà el coneixia perquè havia fet una exposició quan era director del Museu d'Art Modern a Dublín, amb un museu de Roma i un altre a Sao Paulo, i ara havien fet un llibre, una monografia publicada a Itàlia, i me va demanar un text, no? I després em va dir que havia pensat, ell estava tancat, era molt maniàtic, al Brasil no tenien confinament, però ell estava tancat, que podrien fer un llibre d'artista junts. I després, com ja havia començat i estava molt content amb el que sortia, li vaig explicar el que feia, li vaig enviar els textos, i ell em va dir que li agradava la idea, i ell va començar a fer una aquarela per cada text, però jo escrivia els textos abans, no? Ell és un artista que és abstracte, és escultor normalment, o sigui que les aquarel·les de vegades es veu lo que de bon surten, però de vegades no, no?
A vegades aquest diàleg que sempre tenim entre poesia, art, diferents disciplines, imatge, en el seu llibre demostra que aquesta convivència és fructífera. Tu fas un text, el passes a un artista, i ell, en les teves paraules, li suggereix tot un altre món i que marida molt bé un llibre com el vostre.
No, una relació molt gran d'artistes i poetes col·laborant junts, tant el moment de París, d'aquell moment, també el moment de Nova York, també, però sempre ha hagut aquesta connexió de poetes i artistes. No? Jo mateix he fet, jo crec que 6 llibres amb artistes, no és el primer aquest, no?
I el poema en prosa és perquè te dona més llibertat a un moment com aquell en què estàvem més tancats dins que nostre, t'ajuda a no tenir, diguéssim, la constricció d'esvers i poder fer una escriptura com a més lliure?
Era això, però jo volia també que fos una cosa que el llenguatge fos molt col·loquial i directe. No? I vaig pensar que, parlava de llocs, que són llocs que jo he estat allà, però que ja de coses no me'n recordo, o sigui que m'inventava la meitat de les coses, no? O sigui, no m'interessava com una descripció d'una cosa concreta, sinó de crear una atmosfera, no? I després hi ha poemes dedicats a ciutats molt conegudes, com si fos París o Londres, però després hi ha coses que passen al delta de l'Okavango, o a l'Amprabang, o a la Índia, o a Patagònia, saps? Que llocs un poc més estranys, a mi m'han dit que havien que cercar un diccionari d'on era el seu
que també parlava. Fruit que siguis un món molt viatjat, perquè si una cosa
sí,
t'agrada, recorre
sí.
Món...
M'agrada molt viatjar, i he viatjat tant per viatges mateixos, però després, com comissari d'exposicions, als anys 90 vaig ser dels primers comissaris que vam començar a fer exposicions d'artistes d'Àfrica o d'Àsia o de Latinoamèrica, no? Que era una cosa que ara està molt que està molt, funciona molt bé, però era una cosa molt estranya fa 20 anys. No?
Clar, jo ara parlava que eres un home un poc renaixentista, perquè ets escriptor, crític d'art, també museòleg. M'agradaria també parlar una mica d'aquest vessant teu com a director o subdirector de museus. Vares passar per l'IBAM, també per el Reina Sofia. Tu ara mateix ho has comentat, vares passar per l'Irish Museum Modern Art de Dublín. A mi sempre s'ha de director de museu o s'ha de curador d'una expo sempre m'ha cridat molt l'atenció. Perquè com se fa? Confien en el teu criteri? Tu confies en el teu criteri? Com selecciones? I com saps que la feina està ben feta?
Bueno, perquè tothom sap fer. Hi ha gent que sap jugar al tennis molt bé o que saben tocar la flauta, no? Saps què? O
mai hagués comparat dirigir un museu on jugar a tennis. En Rafael Nadal té el Museu Nadal, però no sé si, bueno, si seria ben bé això.
Però vull dir que hi ha gent que balla molt bé, gent que canta bé, gent que és molt bona en les matemàtiques o les ciències i tal. I a mi fer una exposició no és una cosa que me pareix difícil, no? Però un poc el que fa el comissari és fer la història que conta l'exposició, no? Un poc què és el que explica, on se comença, on s'acaba, com... I què se tria de l'artista, o si és una exposició de molts artistes, el sentit de l'exposició, no? I jo, a mi és una cosa que me sortia de natural, jo crec.
Home, la gent que hagi relacionat Enric Juncosa, aquell llinatge també està molt relacionat amb el món de l'art, Pilar Juncosa, que era la teva tia, si no vaig errat, com a parentiu, la dona d'en Joan Miró.
Tia abuela.
Tia Pradina.
Sí, tia Pradina.
En segon grau, en aquest sentit, una mica més lluny. Clar, m'imagino que va conegut en Joan Miró, encara que t'he llegit una entrevista que tu te convidaven a anar a la piscina des Miró, tu hi anaves quan eres nin, sí. Però que després de jove ja vas dir, escolta, mamà, jo no te vull acompanyar a la piscina, ja m'estim més partint sols meus amics. A mi això m'ha fascinat, com que dir, no me'n vull anar a Can Miró,
bueno, però cosa
sinó que
me'n
vull anar a fer una volteta, a lloure amb els meus companys.
No, però és un poc això, però recordo, el Miró jo l'havia vist quan anava a nedar, perquè a lo millor començava a nedar quan començava el bon temps, no? Que a lo millor era al maig o el que sigui. I ell tenia l'estudi al costat de la piscina i sempre estava fent feina, no? I jo el record. I quan era nen, pues, m'era igual qui era, no? I després, quan jo vaig començar a créixer, després m'impressionava un poc, no? Però quan ell va morir jo era molt jove, jo tenia 21 o 22, o sigui que no... Però, vamos, ja tenia un moment que ja sabia qui era, no? Un poc.
Sí, no, que en perspectiva, si poguessin tornar enrere i donar dimensió a les coses que a sa vida mos permet viure, no? És com quan en Miguel Bosé explica que a casa seva anava en Picasso. Clar, en aquell moment era un home que passava per aquella casa. M'imagino que ell, quan era petit, no devia saber que era un dels genis de l'art del segle XX, una mica com en Joan Miró.
No, però mira, ara estic preparant una gran exposició de Miró per al Guggenheim de Nova York. I havia fet coses petites, però és la primera vegada que faig una exposició gran d'ell centrada a les dècades dels anys 20 i 30 fins a l'any 45. I estic molt content i també vaig pensar que mai ho havia fet. Jo sóc més especialista en artistes contemporanis que artistes moderns, no, diguéssim. Però l'obra de Miró la conec molt bé i ara estic escrivint el text per al catàleg, no?
És una època de feina i m'imagino que pagarà la pena. Sempre és un goig anar a Nova York. M'imagino que ara ja tenim una excusa nova de veure aquesta expo a Nova York.
A Bilbao és, el Guggenheim de Bilbao.
Perdona, jo ja me n'anava en fora, sí. Ja va bé que sí, encara més a prop. Serà més fàcil anar-hi en el Guggenheim d'aquí de vora. Parlaven de Joan Miró, però també, per lo que he pogut veure, has dedicat un assaig a Miquel Barceló, que és una altra de ses grans...
Sí, a Miquel vaig tenir sort perquè el vaig conèixer de molt jove.
I llenc.
Jo tenia 14 anys quan el vaig conèixer, ell tenia de 8, crec que, o no sé si tenim, té 4 o 5 anys més que jo. Ell va començar a exposar una galeria que es deia Quatre Gats. I jo tenia una tia i un tio que eren com socis de la galeria. I jo la primera feina que vaig tenir era de repartir cartells, quan tenia 15 anys, així. Repartia cartells de Quatre Gats per les tendes de Jaume III i això, no? I vaig conèixer el Miquel allà, que va tenir una exposició quan el tenia de 8 o de 9, no? I després jo anava a classes de guitarres amb una persona que es deia Toni Fernández, que un moment se va separar i va donar les classes de guitarra a l'estudi que tenia Miquel Barceló darrere del Banc d'Espanya. I quan anava a les classes, que arribava millor 10 minuts abans, parlava amb Miquel i ens van fer com amics. I després me vaig trobar a l'aeroport anant a Barcelona. Jo anava a estudiar, que començava la carrera, i ell ja tenia un estudi allí, feia un parell de mesos, i vaig quedar amb ell, i vam tenir una relació des d'aquell començament. El que va passar és que després jo me vaig dedicar a l'art també, com ell, d'una altra manera. Jo vivia... Després de terminar la carrera me vaig viure a Londres, i ell estava a París, van estar un temps sense veure's, però va vindre a Londres per fer una exposició, vaig fer un article per al Diari de Mallorca, que ara jo vaig fer, i van començar a parlar. I després he fet moltes exposicions amb ell, no? I he tingut la sort de conèixer l'obra molt bé, perquè tinc amistat i he estat des de fa molt de temps, així que he vist moltes coses. I l'any passat vaig fer una exposició molt gran al Japó, que vaig estar a 4 museus, però no varen poder anar per culpa del coronavirus. I ara estic començant a treballar una altra exposició amb ell per la primavera de l'any del 24 a la Pedrera de Barcelona.
És a dir, 2024 a Barcelona, l'any que ve Miró a Bilbao. Molt punt, perquè si mateix tens una agenda que deu ser interessant, perquè no deus passar més d'un mes seguit allà mateix, deus estar per amunt i per avall.
Viatge molt. Ara tinc una exposició del Zus a Eivissa, també, al Museu d'Art Contemporani, concentrada a l'època que Zus va viure allà, no? I estic amb altres projectes a la vegada, no? Però els projectes d'exposicions normalment duren dos o tres anys, i després fins que comences i que se van fent, pues dura molt de temps, i si fan itineràncies després també, no?
Clar, com a crític d'art, jo ara ho parlava, que tu de nin, aquesta anècdota de... Jo no, ja arribat un moment que no vull anar a la piscina, perquè no vull anar amb els meus amics, però en el cas d'en Barcelona sí que ha seguit la seva evolució. Imagina que com a crític també dus un goig poder tenir una relació personal amb un dels artistes mallorquins contemporanis més important del món.
Sí, lo que pasa que el Miquel, com jo el conec des de que tenia 14 anys, no me impressiona tant. No sé què dir, a lo millor sí que he conegut un artista que és francès o americà i que no l'he vist mai, pues i el Miquel lo tinc com... Sé perfectament la importància que té, però que el trobo més normal. M'entén el que vull dir, no?
Sí, no? Si el vas conèixer quan era jove i encara no tenia tota la carrera feta, evidentment no impressiona tant com si me toqués a mi anar-hi ara, que sí que jo estic convençut que me quedaria com a mut, perquè, clar, davant de Miquel Barceló, què fas?
No, Miquel, ara estic preparant un llibre de tots els articles que he fet sobre ell, que publicarà Galàxia Gutenberg a l'octubre d'enguany.
Perquè, Enric, no atures, cosa que ja va bé, i ara volia demanar-te, com a director de museu que has estat, com valores aquesta cimera de l'OTAN que hem viscut a Madrid, on el Prado, un museu, ha tingut tant de protagonisme, i una de les fotos de la cimera ha estat de vora Las Meninas, que tothom diu que ara és el símbol de la nova Europa. No sé fins a quin punt un quadre que hi ha tant d'any pintat i que ja té una simbologia i que ja tenia una trajectòria, no sé si el poden ressignificar. Però què te sembla que un museu hagi passat a formar part de l'imaginari col·lectiu d'una trobada com aquesta de l'OTAN?
Pues trobo que és un poc estrany, però tota la...
Pensa que això arriba a la ràdio. Això és un moment per xerrar tranquil·lament, i si t'has de ficar en colco i has de criticar, aquest serà el teu moment. No passis pena.
Penso que un problema tan important com el que tenim ara, tot el que se mostrava a la televisió de la cumbre de l'OTAN era com una cosa festiva i frívola. Saps que després he trobat que no era... no donava una impressió de serietat. A lo millor volien fer una cosa al Prado per fer-ho com normal, però normal no ho era, jo crec.
A mi em va costar molt pensar que hi havia... Clar, són presidents, són cap d'estat i també tenen uns privilegis que no tenen la resta, però a mi veure en Johnson fent voltes per el Prado, ell tot sol, que jo els dos pits que he anat, he hagut d'anar retirant gent de per tot arreu, i costa sa vida tenir 10 minuts de tranquil·litat per mirar qualsevol quadre, a mi va fer una mescla entre ràbia i enveja.
Sí, bueno, però jo, que treballo a museus, estic acostumat a veure museus buits.
Clar,
però
vull dir que a Anglaterra... Tu tens sort, tu ets una persona especial.
No, vull dir una cosa, a Anglaterra tenen la National Gallery i la Tate, els artistes que són molt grans i molt importants, tenen un passe que ponen al museu a qualsevol hora de la nit, sols o acompanyats. I això tenien el Lucian Freud, David Hockney, segur que el té, pues, Francis Bacon, Howard Hodge, que ara com que això estan morts, però el té el Michael Craig Martin. I és una cosa que trobo que és maca dels museus per això, no?
És a dir, que no s'ha fet l'amic d'un artista bo contemporani perquè mos dugui de paquet, per dir-ho de qualque manera, a la Tate Gallery.
Però jo penso que es diu, si tu eres el David Hockney no pots anar a la National Gallery perquè se te tiren damunt, saps? O aquí farien a lo millor Miquel Barceló. I després fan això perquè puguin visitar el museu a la nit, no? S'entén que és gent que no romprà res, saps? I suposo que imaginaven que el president de la Unió de Britànic tampoc faria res.
No, m'imagino que no. Ja que tu has dirigit museus, també m'agradaria demanar-te per aquesta... que molt d'historiadors d'art ho critiquen, no? Aquesta situació que tenim per omplir museus de gent. I que ara ja anar a un museu és complicadíssim. Sí. Tornàvem a publicar imatges del Louvre de París, on hi havia cos i cos i cos per poder veure el quadre de la Gioconda. Una altra vegada s'ha aixecat, diguéssim, es vet després de la pandèmia i han tornat en el punt anterior. Tu, com a curador de museu i d'exposicions, què t'assembla aquesta massificació? Això és una manera de valorar l'art? O l'art ha passat a ser també un objecte de culte per la foto que mos farem davant el quadre?
Jo crec que els museus tenen molt d'èxit ara perquè no hi ha tantes coses que tu pots fer a una ciutat. Saps? Després d'anar a un bar o a un restaurant o al cinema, però al cinema no pots parlar amb un amic o al teatre. I una expressió és una cosa que tu pots quedar amb un amic, passejar i veure l'expressió. No? Jo el que faig és quan vaig a museus així molt grans, trio l'hora del dinar o des de on, o vaig un dissabte o un diumenge. No?
M'apunt trucs de professional. No dissabte, no diumenge...
Però és el que t'ho vull dir. Si tu vas a un dilluns del matí o a l'hora que estan dinant, i tal, i el que passa és que també el personal de museus, quan jo tenim un passes de l'ICOM que tu entres sense fer cua, no? Però...
Clar, Juncosa, m'ho estàs complicant tot. O m'he de fer a mi d'un artista contemporani bo perquè me deixin passar de vespre. O he de tenir un passi com el teu per poder entrar a qualsevol hora.
De totes maneres, no.
Jo que som un pobre mortal, aquí li grava una mica l'art.
Molt grans, no? Però els museus petits no tenen tant de gent, no?
No, però quan dius quan vas a una ciutat optes per anar a fer una volteta...
Sí, la cosa és que Londres, París, el Prado, estan sempre plens, no?
Però és que el Prado me vaig tenir un moment com a... Vaig patir síndrome de Stendhal davant de segon quin quadres, però també vaig patir una mica d'horror personal, perquè és que no podies circular sense que qualcú se te tirés a sobre. Era complicat.
Jo crec també que el museu està bé anar per una estona. O sigui, no per visitar tot el museu d'una vegada. És millor concentrar-se en una part que t'interessa més.
Ja, però per un pobre nin de províncies, com és el meu cas, que vas en el museu un pic cada mil, vas allà i encara que visquis un xoc cultural, intentes mirar tot el que pots. I després, ja quan arribes a casa, ja mires de digerir-ho. Sé que varen dir, el Prado l'has de veure en quatre pits. Has d'anar mirant la col·lecció de Goya per una banda, Velázquez per una altra, perquè si no, arriba un moment de saturació. Però clar, com que jo no sabia quan podria tornar en el Prado, vaig dir, el veurem de la millor manera possible. I doncs, Enric Juncosa, moltes gràcies. M'ha agradat molt parlar d'aquest pangolín, d'aquest llibre de poemes. També no sempre se té un director de museu en qui poder parlar d'aquest aquestes quatre coses banals, però que també formen part de la vida del museu. I ja amb aquest en sa pista, perquè si mateix tens un munt de feina pendent entre expos, llibres i tal, i ja saps on tens que a teva, i res, si vols tornar, Obercots i Cireres, obert de pinta en ample.
Moltes gràcies, per tenir-me aquí.
Fins aviat, una abraçada, Enric. Vale. I fins aquí el programa d'avui. Només me queda donar-li les gràcies a Naina Núñez i a Joan Jiménez per la feina feta, i a vosaltres per la companyia. I vos esperam a tots d'aquí 7 dies. Ara vos deixem en companyia de Joan Manel Serrat, que diumenge va dir adéu per sempre al seu públic de Mallorca, que no de les Balears, perquè encara hi haurà una altra oportunitat el 17 d'agost per veure-lo a Menorca. Així que, com vos demano sempre, siau feliços i fins la setmana que ve. Adéu!
Una porta tancada, ella, com us ho podré dir, era tot el meu món. Llavors, quan a la llar cremàvem només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per...
per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més. Teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n, tot just despertàvem.